Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Fragment del programa Ràdio Eficàcia, on Javier Muñoz, directiu de la Central de Mitjans i Quimèdia, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
Lo que tenemos muy, muy en cuenta no es solo el cómo y el qué, ¿no?, se comunica, sino es el cuándo y el dónde. O sea, es importantísimo coger a la gente en ese momento clave, además de facilidad absolutamente cognitiva, ¿no? Es muy fácil escuchar la radio. Es muy fácil, te aporta, pues eso, exposiciones claras, buen humor, que antes lo hablabas, es familiar, parece que dicen la verdad, es bueno.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Momenti de la canzone italiana. Els dissabtes a les 9 del vespre, els amants dels artistes i els temes més emblemàtics de la cançó italiana teniu una cita amb Ràdio Estel.
Sapore di sale, sapore di mare.
Momenti de la canzone italiana. Cada dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Salutacions cordials a tots aquells que ens estiguin escoltant i que puguin seguir el nostre programa. Comencem el segon programa de la sisena edició del Debat a Bat des del Bisbat de Lleida. Avui, entre d'altres temes importants, tindrem la presència de la delegada de catequesis de la diòcesi, que és la senyora Trini Catalán.
Una de les obres de misericòrdia que podem oferir en el COF és l'acompanyament de persones en l'escolta personal. L'escolta és una de les millors coses que podem oferir a les persones. De fet, quan algú ha estat escoltat de debò, és una experiència que no oblida mai. Escoltar és oferir hospitalitat a l'altre, amb un gran respecte i molta humilitat, perquè, com diu l'obra de misericòrdia, donar consell al que ho necessita no és avançar-nos, sinó la millor escolta que podem fer i el millor consell que podem donar és ajudar la persona a que ella mateixa trobi aquella resposta que potser busca fora i la té a dins. És acompanyar-lo a qui pugui posar paraules, fer-li de mirall, perquè pugui trobar aquella resposta que ell ja té a dins i que amb la calidesa de l'escolta ell pot recuperar i pugui donar potser un sentit nou a la seva vida. Escoltar és molt més que sentir, perquè sentir és un acte que no és intencionat. En canvi, l'escolta és un acte d'amor lliure. És quedar-se al marge per entrar a casa de l'altre, entrar en el seu interior, amb un gran respecte, perquè, de fet, en l'escolta, la persona s'obre a unes profunditats que potser ni ella mateixa coneixia. L'escolta, de debò, és amor. És, confiadament, creure que l'altre sap més ell que nosaltres mateixos. No podem entrar nosaltres amb consells, no, és permetre que s'obri perquè pugui trobar aquella riquesa, aquella dignitat que com a filla de Déu té.
Notícies del Bisbat.
Unes 40 persones assisteixen a la segona jornada missionera.
La Delegació Diocesana de Missions de Lleida va obrir el curs el passat 17 de setembre amb la segona diada missionera. Una quarantena de persones, agents i animadors de comunitat, preveres i fidels, es van aplegar a la casa de l'Església sota el lema Enviats a Sembrar. Els assistents van poder escoltar els ponents, així com participar del treball per grups. Des de la delegació es va animar a tothom a continuar amb la seva tasca missionera i se'ls va animar a comunicar les activitats a les seves comunitats.
Segon cicle de conferències sobre el matrimoni i dret canònic.
Les jornades, organitzades pel Bisbat de Lleida i l'Institut de Ciències Religioses de Lleida, IREL, començaran el proper 6 d'octubre amb la conferència Motius pels quals plantejar la nulitat matrimonial, a càrrec de mossèn David Codina Pérez, del Bisbat d'Urgell, i acabaran l'1 de setembre amb la conferència El matrimoni en la societat d'avui, a càrrec del nostre bisbe, monsenyor Salvador Jiménez. Totes les sessions tindran lloc a l'aula magna de l'IEI a les 19:30 hores. L'objectiu d'aquestes conferències és el d'analitzar les importants modificacions legislatives promogudes pel Papa Francesc.
Programa per ajudar a trobar feina a persones en situació d'exclusió social.
La Fundació Jaume Rubió i Rubió ha posat en marxa un programa d'inserció laboral per a persones amb dificultats o que es troben en situació d'exclusió social. Es tracta del Servei d'Acolliment Parroquial d'Inserció Sociolaboral, a través del qual s'ofereix al sol·licitant formació, acompanyament personalitzat, bossa de treball, intermediació i emprenedoria. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb la Fundació, que té la seu a la plaça Sant Josep, número 3, tercer de Lleida, o trucar al telèfon 973-28-30-81.
Inauguració de la portada sud de l'Església de Sant Martí.
El bisbe Salvador ha inaugurat aquest passat 17 de setembre la restauració de la portada sud de l'antiga església de Sant Martí de Lleida. El Centre d'Art d'Època Moderna, CAEM, de la Universitat de Lleida, ha portat a terme aquesta millora amb un pressupost de 19.000 euros, dels quals 11.400 els ha aportat el bisbat i la parròquia i 7.600 el Departament de Cultura de la Generalitat.
Missa d'Acció de Gràcies pel 25è aniversari de l'ordenació episcopal del bisbe emèrit Francesc Xavier Ciuraneta.
La Catedral de Lleida ha acollit aquest passat 14 de setembre una missa d'Acció de Gràcies pel 25è aniversari de l'ordenació episcopal del bisbe Francesc Xavier Ciuraneta, qui va ser bisbe de la nostra diòcesi de setembre de 1999 a març del 2007. El bisbe Salvador, que ha presidit la cerimònia, ha destacat el testimoni de rebaixament en la seva llarga malaltia. Una delegació del bisbat el va anar a felicitar personalment a Palma d'Ebre, on va néixer i on actualment resideix.
L'entrevista.
També aquest curs tindrem l'oportunitat de conèixer la tasca que fa cada una de les delegacions del nostre bisbat. Gràcies a tots vostès per estar en la nostra sintonia i moltíssimes gràcies a la senyora Trini Catalán, que és la primera delegació que convidem amb aquest curs del 2016-2017. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i presentar-la com a delegada de catequesis al bisbat de Lleida.
Gràcies.
Trini, va ser un repte important per tu també l'acceptar ser la delegada de, bueno, la responsable de la delegació de catequesis, perquè és una tasca àmplia que dure temps i que necessita una preparació continuada si volem estar al dia, oi?
Pues sí, realment, quan m'ho va proposar el bisbe Joan, m'ho vaig pensar molt, m'ho vaig pensar moltíssim, perquè jo no m'hi veia portant aquesta gran responsabilitat, perquè per mi considero que és una gran responsabilitat això d'haver d'ajudar, acompanyar i estar amb els catequistes i ajudar-los. I sí, però bueno, la delegació de catequesi, com deia sempre la Roser, és fàcil de portar entre cometes, perquè de catequesi sempre de moment en trobem. Que altres delegacions és molt més difícil de portar, però la Roser sempre ho deia, diu gràcies que podem portar catequesi perquè la nostra tasca és una mica més fàcil.
Hi ha grups de catequesis a quasi bé totes les parròquies, amb alguns col·legis i amb alguna entitat, i per tant, sí, certament potser és com a més fàcil comptar amb aquella responsabilitat que cada un ha acceptat, però clar, i ara en parlarem, la vida canvia, les tecnologies han canviat moltíssim, la evolució de l'educació també, i a més, així com l'anterior delegada, la Roser, sí que venia del món del magisteri, del món de l'escola, no és el cas de la Trini Catalán.
No, jo soc, bueno, treballo a l'administració local i no soc mestra, no.
Però
soc... No, treballo en una oficina.
Uh-huh. Però sí, ets mare de família.
Això sí, soc mare de família i tinc dos fills, sí.
Doncs parlem, en realitat, dels objectius que la delegació de catequesis té per aquest curs que justament hem començat. Vam considerar que era un moment també agradable i important de parlar en aquest programa nostre, perquè al començar el curs també és el moment de que a les escoles se fa arribar la butlleta perquè els pares que vulguin puguin apuntar els seus nens a fer la catequesis, o que recordin que a la parròquia doncs, hi ha uns dies per apuntar-se, i per tant avui fem aquesta crida des d'aquí. Però parlem de la delegació. Quins són els objectius que us heu marcat o que esteu treballant en aquest moment?
Els objectius són la formació de catequistes i acompanyar els catequistes, sobretot, perquè n'hi ha uns que es troben una mica sols i la nostra missió és una miqueta aquesta. Formar-los perquè puguin arribar a desenvolupar una bona catequesi, que com tu has dit, estem evolucionant i sempre és diferent, i acompanyar-los sobretot.
I com es fa aquesta realitat de formar, d'acompanyar, d'estar present i sobretot d'oferir eines per desenvolupar la catequesis? Com es fa?
Doncs nosaltres, durant l'any, fem, com podríem dir, tres activitats. Una, podríem dir, un per trimestre, no? El primer trimestre sempre fem una formació per catequistes, més aviat, jo diria, intel·lectual, o formació més bíblica, o formació més encarada amb una formació interior. Perquè si la catequista no està plena interiorment, no podrà donar. Llavors, primer li hem de formar nosaltres perquè ella pugui després explicar. Després del segon trimestre, sempre acostumem a fer un recés. La pregària és molt important per tothom, i com a catequistes també. Llavors, allí ens trobem també un bon grup de catequistes que fem un dissabte al matí un recés per omplir-nos nosaltres de pau, tranquil·litat, veure com estem. ¿Vale? I a l'últim trimestre fem una altra formació, també un dissabte pel matí, més lúdica. Tallers, poder tenir recursos per poder arribar a fer la catequesi. Això és a nivell de formació. I a nivell d'acompanyament el que intentem fer és apropar-nos sempre que hi ha una trobada d'infants, una trobada de catequistes. Intentem fer-nos presents en tot allò que ens conviden perquè considerem que ens importa la nostra presència. Si volen que... L'any passat un arxiprestat ens va demanar que ajudéssim a fer una trobada de catequistes. Doncs, bueno, vaig agafar el grup de catequistes i vam fer aquella trobada. Vull dir, intentem col·laborar en tot el que puguem i fer-nos presents sempre que puguem.
Important els tres punts que ens ha dit la Trini. Per una banda, i sense dubte, aquesta formació espiritual tècnica també dins dels coneixements de la nostra religió, que és imprescindible a l'hora de poder fer uns esquemes de treball que ja es presenten. La pregària és evident. Ningú pot transmetre allò que no té i la pregària ens acompanya i ens ajuda. Però parlàvem, i de l'última part, d'aquestes noves tecnologies, d'aquestes eines que es poden oferir als catequistes, perquè evidentment la vida evoluciona i els nostres catequistes en general, com quasi bé tot el voluntariat, som d'una edat grans.
Home, sí, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Hi ha pues, doncs, catequistes que són una mica grans, però també comença a haver una mica de relleu generacional.
I la inquietud per part dels catequistes i les catequistes, perquè hi ha catequistes homes i catequistes dones,
sí,
és constant.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Es reclama, quan ets catequista, aquesta necessitat de tindre aquests tres punts importants per desenvolupar bé la tasca.
Sí, 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 ens ho demanen, sí, sí. I cada vegada més ens demanen formació i llavors pues, bueno, intentem fer el màxim que podem amb això.
Resposta per part dels pares. Què ha passat amb les pràctiques religioses, amb la rebuda dels sacraments, amb aquesta necessitat que sembla doncs, que hi ha algunes famílies que s'atancen a la parròquia i donem gràcies a Déu, evidentment, a l'hora del bateig, ja no tornen fins la primera comunió i després la sort de poder créixer o no amb aquella fe. Com se viu aquesta realitat des de la delegació de catequesis?
Molt inquietant. Realment molt inquietant, no a nivell de Lleida, sinó puc dir pues, a nivell pràcticament de tot Catalunya, perquè quan vaig a Barcelona a reunions del SIC, això és el que es palpa, que els pares estan una mica allunyats, que els sacraments molts els fan per la festa o perquè la padrina li agrada, o alguna... N'hi ha alguns que no, que realment els són creients i ho volen fer perquè realment ho creuen i els seus fills se veuen. Es noten, eh? A la catequesi es nota. Quan estàs en una sessió, notes com és un crio, com és l'altre, ja?
La vida que té a casa seva, la vida de família i la realitat
i la dels pares. Sí.
Però jo li pregunto a la Trini i no és una afirmació la que jo faig. De tota manera, i tot tenint en compte que és així i que és una realitat social que estem
sí,
vivint,
no
la podem evadir. A la gent que em comenten això a mi mateixa, jo sempre dic que tant de bo que en un moment o altre de la vida un tingui aquesta necessitat d'atensar-se a l'Església per poder rebre aquesta formació. Anem a pensar que sigui per tradició o per la festa, però aquells pares que apunten als seus fills i filles a la catequesis és perquè, si més no, pensen que aquella festa i aquell moment de la vida del nano és important. I llavors, això pot ser un aprofundir amb aquesta descoberta de valors que els nostres nens i nenes, a nivell cívic, sembla que sí, que la van rebent, però que a nivell de creixement en la fe pot ser també un desenvolupar els valors d'una manera més cristiana, clar.
Sí, sí, home, a nivell de catequesi això és el que intentem fer-ho. El que passa és que, clar, és molt difícil, perquè si nosaltres diem una cosa a la catequesi i els pares potser diuen una altra... A veure, també s'ha d'agrair als pares aquests que tenen aquesta inquietud.
Perquè, i aquesta confiança, eh? I aquesta confiança
de deixar-nos els seus nens durant 2 anys. Això també s'ha d'agrair. I nosaltres moltes vegades pensem, bueno, i quan aquests pares no existeixen, què passarà? Però bueno, deixem-ho, això és una cosa que és futurista i que no. Hem de treballar en el que tenim. En el que tenim, doncs intentem fer el que podem. Intentem treballar en valors, intentem transmetre la nostra fe, la nostra vivència, el nostre viure cada dia, ser el nostre testimoni de la fe de Jesús amb els nens. Això és el que intentem.
La fe sense obres no seria fe i, per tant, un catequista sense un testimoni de la seva vida personal probablement també quedaria una mica curt, una mica mancat. Però a mi m'agrada fer incidència per a aquelles persones que ens estiguin escoltant i que es trobin o amb els fills o amb els nets amb aquesta realitat. És bo que els nens sàpiguin que, a més de la festa pels regals, hi ha una altra realitat i que ells poden compartir i que poden viure. I sóc optimista. Per molt que diguem que els nens venen per la festa, fa uns quants cursos que no faig catequesis. Això també és veritat. Però jo sóc optimista. Penso que els nens, aquests fragments que ens treuen a entrevistes o a la televisió, pel regal, per l'ordenador, perquè m'ho han dit... Bueno, la feina de les catequistes i dels catequistes és precisament això, no? Que també vagin pensant en que allò pot ser una cosa compartida i aquells que ens estiguin escoltant perquè vegin que no cal ser molt cara la festa, si un se la proposa fer amb la realitat que és la primera comunió, no una petita boda.
A veure, quan comencen les sessions, quan comencem el curs, hi ha alguns que ens diuen que venen per això, perquè els hi preguntem, no? Però al llarg del curs tu vas veient que els nens tenen una transformació. Els veus que van canviant i van sent diferents. I les respostes, i tu te dones compte i dius, bueno, pues, val la pena, no?, això. I amb el que tu me comentaves de la petita boda, jo sempre els dic als nens, dic, a la primera comunió heu de ser vosaltres. No heu d'anar disfressats, heu de ser vosaltres. Vosaltres sou Jesús qui el rebeu, no és una altra persona. Vull dir, llavors, sigueu vosaltres. No cal que feu una gran cosa.
Podrem anar trobant des del model de roba que es posin, a la manera de celebrar-lo, de tot allò pues, que es vagi posant en primer pla, no? Tot allò que fa falta per créixer amb la fe. És important la incorporació dels pares amb aquest procés de preparació per la comunió i en quina mida?
Des de la delegació considerem que és molt important la formació de pares. La formació dels pares perquè molts d'ells tenen, com podríem dir, una fe una mica adormida o de primera comunió, i ara que es retroben una altra vegada amb els seus fills, que s'activin, que s'alimentin novament, que rebin un nou alè, no?, d'aquesta nova església que tenim actualment, no? I considerem que és molt important que els pares vagin a formació, que quan la parròquia els cridi en una reunió o l'escola els cridi en una reunió de formació religiosa, que assisteixen, perquè és un canvi, és important.
Trini, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I a mi sempre m'agrada, primer, preguntar què ha estat per tu ser la delegada de catequesis, del bisbat aquest temps i el temps que el senyor bisbe necessita que tu continuïs amb el càrrec.
Ui, suposa molta feina, però a la vegada també molt contenta, molts reptes, perquè cada vegada dir aquest any a veure què és el que podem fer perquè les catequistes s'enganxin i els nens vinguin. És això, és un repte, un continuar i un treball continu i sobretot és un treball en xarxa, també amb altres delegacions, que també és molt important el treball que podem arribar a fer en missions, en Càritas, en joventut, en família. Hem de treballar entre tots junts perquè tots treballem pel mateix.
Com deia el nostre bisbe, de tots i per tothom.
Això mateix.
Però ara sí, per despedir aquesta il·lusionant entrevista, perquè és il·lusionant pensar que hi ha gent que dediquen una part voluntària del seu temps perquè cap catequista cobra res en cap lloc on està exercint
no.
La seva vocació de catequista, doncs que sigui un espai de solidaritat important i espiritual. I acabar amb la frase que tu ens vulguis dir, amb el missatge que tu vulguis enviar als pares, mares i familiars que ens estiguin escoltant de cara a la preparació de la primera comunió dels seus infants i també amb aquells nens que potser, qui saps, en aquest moment estan per allà i senten el que diu la delegada de catequesis.
A veure, és important la formació religiosa que puguin donar l'escola, però la catequesi dona un altre àmbit, una altra visió, la vivencial.
Exacte. Dèiem abans quina diferència hi ha entre la classe de religió i la catequesis.
Pues bàsicament és que classe de religió és classe. Ensenyen coses. Nosaltres vivim la fe i som testimonis de fe. La nostra manera de transmetre'l, la formació, és molt diferent. Perquè és ficar la nostra vida als mans dels nens. I això és la catequesi.
Moltes gràcies, Trini.
De res.
I ara nosaltres, com ja és costum, passem a l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida. Eucaristia en record del beat Francesc Castelló i Aleu.
La parròquia de Sant Pere de Lleida acollirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda una eucaristia en record del beat lleidatà Francesc Castelló i Aleu.
Triduo en honor de la Verge Blanca de l'Acadèmia.
L'oratori de la Verge Blanca de l'Acadèmia acollirà el triduo en honor a la patrona de Lleida, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre. Enguany, mossèn Joaquín Blas, rector de la parròquia d'Almacelles i vicedegà de la Facultat Antoni Gaudí, predicarà les misses dels dies 29 i 30 de setembre a les 7 de la tarda. L'1 d'octubre, el nostre bisbe Salvador celebrarà la darrera Eucaristia del Tridu a les 12 del migdia.
Festivitat de la Verge Blanca de l'Acadèmia.
El diumenge 2 d'octubre, a les 12 del matí, tindrà lloc a la catedral la missa solemne presidida pel bisbe Salvador en honor a la Verge Blanca de l'Acadèmia. El paranim de l'Acadèmia Mariana, Casa de l'Església, acollirà el mateix 2 d'octubre, a les 6 de la tarda, el certamen marià, dedicat enguany a la Immaculada Jove.
El pensament.
Algun dia, a qualsevol lloc, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Les prioritats pastorals de la diòcesi. Des del final del curs passat i començament d'aquest, hem desenvolupat un procés a la nostra diòcesi per detectar i definir els aspectes que més ens preocupen a tots els seus membres. Ja us vam informar de l'Assemblea Diocesana. Amb el resultat de la ponència que allí es va pronunciar i amb els suggeriments dels assistents, vam redactar un document en el qual es recollien les principals preocupacions pastorals que en aquests moments té la diòcesi. Per tal de coordinar les actuacions i unificar criteris, en la passada festa de l'enviament es va presentar la relació de prioritats per a informació de tots i per a demanar també la col·laboració de les institucions diocesanes. No s'ha considerat pròpiament un pla pastoral, però el plantejament conté una forma en la qual tothom pugui veure amb claretat les nostres pretensions i preocupacions. Tindrà una durada de 3 anys, període de temps que ens servirà per analitzar, per programar i per avaluar el que s'ha fet. Demano a Déu que ens concedeixi la força necessària perquè tot el poble de Déu, llegint els signes dels temps actuals i amb les orientacions programàtiques del Papa Francesc en la seva exhortació apostòlica, la joia de l'Evangeli, sàpiga donar resposta als desafiaments actuals del nostre món. Vos resumeix les 5 prioritats. 1. Que tots els cristians, a títol individual, revisin de nou la seva relació amb Déu i com segueixen les petjades de Jesucrist. Que es pregunten quin tipus de compromís han adquirit amb l'Església, animant-los a augmentar el seu servei als altres. 2. Que totes les parròquies i comunitats cristianes examinin la seva actuació per aconseguir que cada vegada esdevinguin unes comunitats més vives, unides i acollidores, i puguin presentar al món la cara més entranyable del Senyor. 3. Que els sectors pastorals que s'organitzen en les àrees de reflexió i formació puguin coordinar-se millor amb els grups que realitzen el seu treball en les parròquies, les unitats pastorals i els arxiprestats. 4. Que tots els diocesans es preocupin de les vocacions del sacerdoci. La nostra Església necessita més sacerdots per acompanyar i orientar les comunitats. No oblidem que la vocació és una oferta molt més àmplia al matrimoni i a la vida consagrada, per supost. I 5. Iniciar la visita pastoral del bisbe a totes les parròquies i comunitats per tal d'animar a tots a viure amb més autenticitat cristiana i a evangelitzar amb més alegria. Adeu, amics.
Hem arribat al final del programa d'avui. Agraïm a la senyora Trini Catalán la seva presència, als companys que han portat tota la part tècnica del nostre espai i a tots vostès el seguir amb els nostres programes i les nostres necessitats de transmetre tot allò que es fa al Bisbat de Lleida. I ja ens ho ha dit la senyora Trini Catalán. Gràcies a tots aquells que fien els seus fills a la bona voluntat de tots els catequistes i les catequistes. Arribem.